Del 68, 50 anys. Primer capítol.
La nuit est contre-revolutionnaire.
L'avorriment és contra-revolucionari.
31 de desembre del 1967. La televisió mostra un pla general del Palau de l'Elisi. Zoom cap a una de les finestres il·luminades. Canvi de pla. Apareix Charles de Gaulle al seu despatx, amb dos micròfons sobre la taula. Parla el president de la Cinquena República Francesa.
Française, français, de tout mon cœur, je souhaite une bonne année à la France.
El general de Gaulle desitja un bon 1968 a França i als francesos. No vol fer prediccions perquè, diu, el futur no pertany als homes, però assegura que té confiança en l'any nou. I encara afegeix.
À moins de graves secousses. Qui bouleverserait l'univers.
A menys que hi hagi una greu sotragada que trasbalsi l'univers, la nostra situació, diu, continuarà progressant i tothom hi trobarà el seu lloc.
Y trouvera son compte.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux.
És una època de creixement a França i a tot Occident. Després de la Segona Guerra Mundial, la població ha anat augmentant, també el nivell de vida. A les universitats hi han arribat els fills i després també les filles de les classes mitjanes. Governs estables, cap guerra a l'exterior, societat de consum. A França no ha de passar res de gros en molt de temps, o això sembla. Però la gent s'avorria molt.
La joventut s'avorreix. Els estudiants es manifesten, es mouen. Lluiten a Espanya, Itàlia, Bèlgica, Algèria, el Japó, Amèrica, Egipte, Alemanya, la mateixa Polònia. Tenen la impressió que tenen conquestes per aconseguir. Els estudiants francesos només es preocupen de saber si les noies de Nanterre i d'Antony podran accedir lliurement a les habitacions dels nois, un concepte, en tot cas limitat, dels drets de l'home.
Je sais bien qu'Alex...
Aquest paràgraf és d'un article de Pierre Bianson-Ponté a Le Monde, publicat al març i que al cap de dos mesos semblarà premonitori. El periodista avisa que l'entusiasme i la imaginació són tan necessaris com el benestar i l'expansió. En canvi, s'equivoca quan menysprea la reivindicació sexual dels estudiants francesos. No, després dels beatniks i dels hippies, el sexe ja no es pot amagar per vergonya i hipocresia.
S'il faut tirer par tous les bouts, copains tirons les 400 coups.
Né en France, à Montauban, j'ai passé une grande partie de ma vie en France.
Es presenta Daniel Combendi, 22 anys, anarquista, estudiant de sociologia a Nanterre. És en aquesta facultat, en un suburbi pobre i mal comunicat a l'oest de París, on ha sorgit la demanda de lliure accés als dormitoris de les residències de nois i noies.
Fes l'amor, pas la guerra.
Fes l'amor, no la guerra.
Western world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting.
En un món en guerra freda que amenaça amb l'apocalipsi nuclear i que sembra de bombes al tercer món, la contestació a la guerra del Vietnam ha esdevingut causa comuna dels joves de molts països, França inclosa. És el crit d'una generació que no vol morir en les guerres ordenades per vells.
Nous sommes désormais décidés à mener la lutte pour que tous ceux qui sont victimes de la guerre.
22 de març, data clau en la gestació de la revolta del maig. Han detingut uns activistes contra la guerra del Vietnam. A Nanterre, uns 150 estudiants formen un moviment que inclou anarquistes, trotskistes, maoistes i altres grups i grupets de l'extrema esquerra. Denuncien el sistema, protesten contra la repressió. Encara més quan al cap d'uns dies un líder estudiantil alemany, Rudi Dutschke, Rudi el Roig, és atacat per un ultra al Berlín Oest.
Sí, Rudi Dutschke?
Ja, bin ich.
Du dreckiges, kommendes Schwein!
Rudi Dutschke queda malferit. Commoció als campus alemanys, als italians, als francesos. Malgrat tots els controls, la televisió escampa, juntament amb les imatges, les llavors del malcontentament juvenil, que és general.
No a l'escola dei padroni, e via el governo dimissioni.
Causes grans i causes petites s'encadenen. A Nanterre, la colla de Combendit convoca una jornada antiimperialista pel 2 de maig. El rector els fa desallotjar. De Nanterre es traslladen a la venerable Sorbona, al cor de París. Les autoritats la tanquen. Els enragés eren pocs, ara en són molts més. La ràbia augmenta i esclata el divendres 3 i el dilluns 6 de maig.
Et si on brûle la Sorbonne?
I si cremem la Sorbona?
Que s'han
France. Des voitures se rembrouillent.
Sintonitzem la primera emissora de ràdio de França, la RTL, l'antiga Ràdio Luxemburg, crònica en directe dels avalots al barri llatí. Cotxes entrevessats, pedrades, càrregues de la policia. A Les Actualités Françaises, un noticiari cinematogràfic a l'estil del Modo, salvant distàncies, ho expliquen així.
Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue.
El barri llatí havia estat el dia més llarg, deia el locutor, i a les imatges veiem policies antiavalots marxant pel boulevard Saint-Germain, al davant nois que els llancen pedres. Se senten trets de granades lacrimògenes, sirenes. Crits d'allibereu els nostres camarades, i torna a intervenir el locutor, que reconeix que és una violència desconeguda a París des de fa molt de temps.
Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps.
La societat adulta no ho ha vist venir, ni el govern ni l'oposició d'esquerres, que d'entrada menysprea els revoltats.
Le père le grand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston?
Je vais aller faire la révolution.
Canta Evarista amb un cor del Comitè Revolucionari de la Sorbona Lliure. És un dels himnes de la revolta. Un pare parla amb el seu fill. Què hi vas a fer al carrer, criatura? I el noi, vaig a fer la revolució. I cap de les raons del pare el convenceran perquè es quedi a casa.
Fora el vell món. 50 anys del 68. Uns reportatges d'Adolf Beltran, muntats per Dani Expósito. Producció d'Eli Sort.